Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Amb quarta setmana de vaga indefinida a l'educació pública valenciana, el 16è dia laborable, dilluns 1 de juny, que comença amb un riu d'indignació davant les agressions a docents per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. A més, UGT, Comissions Obreres i les TPB no han acudit avui a la reunió telemàtica amb educació perquè de moment no s'ha facilitat el nou document amb les aportacions que s'acceptarien després de la reunió d'ahir diumenge, que va tornar a quedar sense acord. Repassem a titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Les escoles públiques alcen la veu amb tristesa per condemnar rotundament les agressions al professorat en el 16è dia de vaga indefinida. Condemnes després de l'agressió que van patir alguns docents concentrats a les portes de la Conselleria d'Educació a València. Una d'aixes agressions es pot veure avui en pràcticament tots els mitjans de comunicació i xarxes socials, amb com un policia nacional espenta amb força una docent que estava d'esquenes i no el va veure, provocant la seva caiguda, que li va causar una fractura del septe nasal i li van haver de pegar punts en la barbeta. La Policia Nacional ha obert expedient disciplinari a l'agent agressor. Interior 387 guanya el 50è certamen de pintura Vila de Pego. El premi que concedeix la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego ha estat per a Hilària Cutolo, napolitana resident a Sevilla, on està realitzant a la Universitat de la Ciutat el doctorat d'Art i Patrimoni. Al jurat de l'obra que ha presentat li ha agradat molt la seva capacitat per generar una creació amb una identitat pròpia, una obra que explora els interiors familiars i en aquest context com la presència i l'absència organitzen la nostra vida, segons explica l'autora. I Pego calfa motors per a les festes 2026, enguany amb els concerts al centre urbà, i els quintos estaran principalment al recinte multiactivitats La Trilladora. S'inicien oficialment divendres 19 de juny i, per tant, ja, com diem, està pràcticament tot enllestit per a que totes les activitats programades en aquestes festes patronals i de moros i cristians isquen el millor possible.
Actualitat, informatius, Radio Pego, Sara García.
S'inicia la quarta setmana de vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià, el 16è dia laborable de vaga, i comença amb molta indignació per part del personal docent després, com dèiem, de les agressions a les que van ser sotmesos companys i companyes mentre es concentraven a les portes de la Conselleria d'Educació, mentre els representants sindicals assistien a una nova taula de negociació. Una d'aixes agressions, gravada en vídeo i pujada ràpidament a les xarxes socials, s'ha fet viral i ha provocat una onada d'indignació majúscula. De fet, l'agressió d'un policia nacional cap a la docent és tan gratuïta que s'ha fet ressò pràcticament els mitjans de comunicació en conjunt. El policia nacional espenta amb força una docent per l'esquena mentre ella ni el percep, i com no s'espera, eixa espenta cau a terra sobre l'asfalt sense tindre temps a protegir-se o intentar evitar la caiguda. Una caiguda que li ha causat la fractura del septe nasal i li han hagut de pegar punts en la barbeta. Avui hem sabut que la Policia Nacional ha obert expedient disciplinari a l'agent agressor. Anit, a última hora, la coordinadora d'assemblees de la Marina Alta enviava un comunicat oficial expressant que l'ensenyament públic valencià i la societat en el seu conjunt estan vivint un moment extraordinari, únic. Exposa que després de 3 setmanes de desgast, de despreci i falses negociacions, la situació ha arribat a un punt d'insostenibilitat màxima, ja que, continua el document, la Conselleria d'Educació es nega a negociar un document global amb totes i cadascuna de les reivindicacions dels representants sindicals incloses en l'acord unitari i allarga una angoixa i un desgast inassumible des de qualsevol punt de vista. Davant les agressions policials i la negativa de reprendre les negociacions, els i les docents de la Marina Alta han dit prou i han cridat a una mobilització històrica per a avui dilluns 1 de juny en defensa de l'escola pública, una defensa que diuen que cal fer amb ungles i dents i sobretot pensant en l'alumnat, afirmant que per ell tot això té més sentit que mai. Seguint esta filosofia, este matí s'han produït concentracions a les portes de les escoles públiques de Pego. A més, al CEIP Ambra i al CEIP Rosalia Bondia han llegit un manifest unitari perquè han lamentat que la protesta del cos docent, que es caracteritza per ser cívica i pacífica, així la qualifiquen, està començant a convertir-se en actes que no respecten el col·lectiu. Un col·lectiu al que posava aquestes paraules Tamara García, mestra del CEIP Rosalia Bondia.
Les concentrem en la porta de l'escola perquè conforme estem veient a les xarxes i en alguns canals de televisió, la nostra protesta cívica i pacífica està començant a convertir-se en actes que no respecten el nostre col·lectiu. Pense que som un col·lectiu que hem demostrat que podem reclamar els nostres drets de manera cívica i pacífica i estem tenint una resposta que no ens agrada. I per això avui ens hem parat així a la porta de l'escola.
Amb motiu de l'acte que va passar ahir, l'acte de violència contra una mestra que s'estava manifestant a les portes de conselleria.
Un manifest en què es condemnen rotundament les agressions que han patit companys i companyes per defensar allò que és de tots, una educació pública digna, segura i de qualitat. Passem a escoltar el manifest que s'ha llegit alhora als CEIP Rosalia Bondia i a Ambra. En este cas, en veu de Tamara García, mestra, i de Sabrina Cendra, mare d'alumne i professora.
Avui, a les portes de la nostra escola, alcem la veu amb tristesa, però també amb una dignitat immensa. Condemnem rotundament les agressions que han patit companys i companyes per defensar allò que és de tots. Una educació pública digna, segura i de qualitat.
Mestres, professors, equips directius i personal educatiu que de manera pacífica han eixit al carrer només per exigir escoles cuidades, recursos suficients i respecte cap a la comunitat educativa. Cap porra, cap empenta, cap amenaça podrà silenciar una lluita que naix de l'estima profunda pel nostre alumnat, pels nostres xiquets i xiquetes.
Nosaltres no volem confrontació, volem diàleg, volem negociació real i la volem ja. Perquè darrere de cada pancarta hi ha persones esgotades, però valentes. Hi ha escoles que sostenen cada dia el futur d'este poble amb molt més esforç que recursos. Hi ha xiquets i xiquetes que mereixen créixer en centres dignes, segurs i amb oportunitats.
Avui tornem a dir ben alt i ben clar, violència mai. Diàleg sempre, negociació real, sí o sí. I mentre no arribi una resposta valenta i honesta, continuarem així. Els docents, les famílies, els xiquets i les xiquetes units dempeus, amb el cap ben alt, per la dignitat, per responsabilitat i per amor a l'escola pública valenciana.
Que no volem de retallades, sanitat i educació.
A més de la lectura del manifest que s'ha reproduït en altres centres de la comarca, s'han convocat altres accions a la Marina Alta. Este matí hi ha hagut piquets a l'entrada de l'Institut de Pego, però també al migdia una concentració a Gata i a partir de la 1:30 també hi haurà actes a Dénia. Esta quarta setmana de vaga comença amb les proves d'accés a la universitat a les portes, ja que demà comença l'antiga selectivitat, les proves d'accés a la universitat, que determinaran part de la nota per a poder optar a la carrera universitària a la que es desitja accedir. També s'inicia el 16è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic amb novetats respecte al format de vaga indefinida, perquè STPB, Comissions Obreres, UGT, CGT, CSO, COS, CNT i CADAF i docents en lluita han comunicat que després de l'última enquesta realitzada als i les docents es manté la vaga educativa de caràcter indefinit, però a partir d'ara serà mitjançant accions selectives, coordinades i contundents. Així les coses expliquen que ens impulsarà la convocatòria de mobilitzacions conjuntes i globals en 2 dies de la setmana. La resta de jornades seran les assemblees, les qui a l'empara d'esta vaga indefinida s'organitzen per a sostenir tindre el conflicte el temps que siga necessari. I pel que respecta al seguiment de la vaga a Pego, la mitjana avui en este 16è dia laborable de vaga ha estat del 29,93%. Al CEIP Ambra, un 19% del personal docent ha secundat eixa vaga avui. Un 33,33% de mestres ho han fet a Carolina Sala. Al CEP al CEI, per Rosalia Bondia, ha estat un 15% del cos de mestres que ha fet vaga, i a l'IES, Enric Valor, un 52,38% del professorat de l'Institut ha secundat la vaga en esta quarta setmana que comencem avui. Des de l'IES, Enric Valor de Pego, a més, ens han informat que s'han descomptat 77.940 euros de sou al professorat que ha fet vaga des de l'11 de maig fins al 29 de maig. Uns diners que exigeixen que s'invertisquen en millores al centre, millores en les instal·lacions, en el mobiliari i l'equipament, en tecnologia i recursos educatius, millores en projectes i iniciatives del centre i també en manteniment i millora d'espais.
Informatius a Radio Pego.
La vesprada de divendres 29 de maig, el centre d'exposicions de Pego estava ben ple per admirar les obres seleccionades per a l'exhibició del 50è certamen de pintura Vila de Pego, que compta amb un jurat d'excepció com és Vicent Odolí, director artístic de la Pirelli Hangar Bicoca, Rosa Maria Castells, directora del Museu d'Art Contemporani d'Alacant, José Luis Pérez Pont, crític d'art, i Ricard Silvestre, professor de la Universitat de València especialitzat en art contemporani. El centre d'exposicions també estava ben animat per conèixer de primera mà l'obra guanyadora d'una edició tan especial. El 50è certamen de pintura Vila de Pego ja té guanyadora. Es tracta d'Hilària Cutolo, que ha convençut el jurat amb l'obra Interior 387, una obra que per al jurat mostra una manera de comunicació visual diferent, amb una capacitat de diferenciar-se, i és el que ens traslladava el crític d'art José Luis Pérez Pont el dia que reunia el jurat el passat 6 de maig a Pego per a obtindre este veredicte.
Ens ha agradat molt la seva capacitat per a generar una creació amb una identitat pròpia, amb una manera de comunicació visual diferent, amb una capacitat de diferenciar-se i de tindre una narració que no pareix que siga les tendències, no? Perquè a l'art, com a la moda i a qualsevol altre àmbit de la creació artística i humana, pues hi ha tendències. I en el seu cas no hem vist tant una tendència com una capacitat de generar un discurs visual propi.
L'obra Interior 387 d'esta jove napolitana de 30 anys forma part d'una sèrie amb què explora els interiors familiars, les tradicions que es transmeten, com ella mateixa explica, Hilaria Cutolo.
Es parte de una serie de obras que explora los interiores familiares y las tradiciones que se transmiten dentro de ellos. Entonces, como la presencia y la ausencia organizan nuestra vida y también un objeto que no sabemos ni por qué está ahí, igual era de una abuela, de no sé qué, organiza nuestra, influye en nuestra vivencia. Por ejemplo, el quinqué a mí es un objeto que me parece interesantísimo, pero no, simplemente igual porque un objeto antiguo que está ahí en una casa y en mi casa siempre ha estado, o una influencia. Una madre, una hija. Yo creo que todo lo que hacemos tiene un significado, pero tampoco yo me pregunto mucho de por qué lo estoy haciendo, simplemente lo que yo siento de hacer, y sí, seguramente tendrá un significado para mí, pero no sé por qué en este caso he puesto dos mujeres, en otro pongo otra cosa, pero estoy segura que todo lo que hago es bastante autobiográfico. Poco a poco estoy intentando tener algo que me identifique. Sí, creo que sí, poco a poco.
Que tienes una manera única de transmitir tus ideas en el arte, un lenguaje único, artístico.
Gracias. Será la influencia tanto italiana que española que ha hecho esto. Yo estoy eso eternamente agradecida a España, que gracias también a estar aquí. Yo intento pintar mi vivencia, la cosa que, pero yo sé que tienen también un punto de mi vida en España, así que es una mezcla de las dos cosas al final.
El quadre està dominat pels blancs, els verds i els marrons, perquè Hilaria Cutolo sol utilitzar una paleta que té com a protagonistes els colors terra. I això connecta amb la tesi que està realitzant en el doctorat d'Art i Patrimoni, que investiga sobre uns materials bituminosos en l'art contemporani.
Suelo utilizar una paleta más o menos que tiene como protagonista los colores tierra, la tierra, y en todos los colores que pongo le echo un poco de tierra, así que suelen ser todos bastante terrosos. Es un doctorado en pintura, así que sí, tengo la suerte de poder investigar más o menos en el mismo campo sobre los materiales bituminosos en el arte contemporáneo. Los materiales bituminosos serían esos materiales, sería una tierra, entonces en esto en concreto, pero en el arte contemporáneo, porque yo creo que es el origen de todo. O sea, la tierra es, no sé, yo creo que el origen, la tierra, es una cosa ancestral, ¿no?
Estar en l'exposició del 50è certament de pintura Vila de Pego ja és un premi, és el que afirmava el regidor de Cultura, Josep Mengual, que recordava que hi han participat 419 obres, o s'han presentat 419 obres, i només hi ha exposades 23.
Donar l'enhorabona als altres finalistes i a totes aquelles persones que no han obtingut un dels tres primers premis, també donar-los l'enhorabona, perquè simplement estar en aquesta exposició d'avui ja és un premi, perquè estem parlant que inicialment van participar més de 400 artistes en el certamen i així n'hi ha 23 quadres exposats, per tant, de 419. Estan entre els 23 seleccionats ja és un honor. Enhorabona a tots. Estem davant, per a la gent que no ho sàpiga, el certamen de Pego és dels, podríem dir, el certamen més antic de tot el país sense haver canviat de nom. N'hi ha alguns, segons les meves informacions, no? N'hi ha alguns que sí que tenen més anys, però al llarg dels anys han anat canviant de nom i el de Pego no. Vale? Són 50 edicions i és un certamen que per a els crítics d'art o els membres del tribunal que han vingut sempre el tenen molt ben valorat. El president del tribunal, són president i els altres, són persones molt, molt rellevants en el món de l'art i això també fa que el certamen tinga este prestigi que a poc a poc també va adquirint.
Mengual destaca també la joventut de la guanyadora i reitera aquella idea que ja exposava divendres passat, que demostra que el certamen està ajudant artistes que estan en projecció i que ajuda a que continuen.
Enhorabona també a la guanyadora És per a mi, m'agrada molt el fet de veure gent jove en el certamen, és un honor també, perquè demostra que el certamen està ajudant també a artistes que estan en projecció, ajudar-los també a continuar, a tindre una il·lusió per seguir. En el món de l'art no és un camí fàcil, és un camí llarg, és un camí que moltes voltes el fa repensar si continuar o parar, i aquests certaments ajuden a seguir avançant. No? Estem en Hilària, és de Nàpols, 30 anys, és una artista jove, internacional, podríem dir que el certamen està arribant molt lluny, és resident en Sevilla, està fent un màster i el doctorado en Sevilla, però estem davant de persones molt, molt ben formades i això també li dona al certamen cert prestigi.
Hilaria Cutolo es mostrava molt emocionada en rebre este premi enguany, dotat, recordem-ho, amb 6.500 euros i una escultura en forma d'M, la inicial de museu. Desvelava que és la primera vegada que guanya un premi a Espanya i afirma que és un honor que siga Pego.
Sí, estoy muy emocionada. Muchísimas gracias al jurado. Bueno, yo nunca había ganado un premio en España y para mí es un honor que pueda ser en ese pueblo en concreto, que no conocía, pero hoy me he pegado un buen lote de visitar. Espero que se puedan hacer a otros 50 años más, porque esos premios sí que ayudan a los artistas jóvenes a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias por el trabajo.
La primera menció d'honor ha estat per a aquell instant de Lola Bonet i Palop, un quadre que també forma part d'una sèrie de pintures que l'autora qualifica de molt poètiques i que giren entorn al concepte de paisatge.
És una sèrie de pintures que ha fet que estan... Jo dic que són pintures molt poètiques perquè són molt suggerents i sempre estan inspirades... Jo treballo entorn al concepte de paisatge, però des de l'abstracció, a mig camí entre l'abstracció i la figuració, i en aquesta sèrie em vaig inspirar en les ombres que travessen les fulles dels arbres, que són molt suggerents, i és un poc com quan estigués jugant a trobar formes en els núvols o en el gotelé. I jo jugava molt en les ombres, aleshores n'hi ha sempre un dibuix molt abstracte, però que després te pot suggerir moltes coses. I després també, a posteriori, vaig veure la pel·lícula de Perfect Days, que em va encaixar molt bé, no sé si tot el món la coneixerà, però en Perfect Days tracten molt això de la imatge infraordinària, quotidiana, la imatge que passa desapercebuda, però que reflexa la bellesa del món.
Aquell instant està dominada pels colors terra també, i és així perquè l'artista volia estudiar els colors de l'ombra més enllà del negre i el gris.
Els colors era una búsqueda perquè, clar, sempre es diu que la llum són molts colors, l'espectre de la llum, però jo volia també estudiar un poc els colors de l'ombra, perquè quan pensem en l'ombra pensem en negre o en gris, i realment l'ombra té moltíssims colors perquè depèn de la llum. I si una ombra ve atravessada, per exemple, a través d'una tela taronja, serà una ombra taronja o serà verdosa. I aleshores jo vaig fer una sèrie treballant molt els colors de l'ombra. Alguns seran un poc més exagerats, més des de la interpretació artística, altres més fidels, aquest és prou fidel en concret. I després també n'hi havia un xoc de jugar molt en la matèria, de treballar d'una manera molt primitiva, o sigui, de jugar en la matèria justeta que tinguera. Aleshores jo tenia un color X i el que me sobrava el mesclava un altre color, i el que me sobrava el mesclava un altre color, i tenia aquesta limitació del medi, del mitjà de la ferramenta, i això m'anava condicionant i creant també una cronologia cromàtica. És molt minimalista, diguem-ne, o molt senzill, però bueno, com jo penso, tinc la intenció de fer un treball molt poètic. Clar, la poesia després cada un, i jo personalment, ara després que vinga, que cada un veig tot el que jo veig és cosa meva. I una vegada està feta, jo faig com una ofrena a l'espectador i cada un o l'espectadora ja interpreta, i això és lliure. I això és la màgia.
I la segona menció d'honor ha estat per a Portal Selvático, de Mònica Jover Calvo. L'obra forma part d'un projecte que va realitzar l'estiu passat i que tracta la naturalesa com a porta a un món diferent.
Esta obra es parte de un proyecto que estuve realizando este verano pasado, en el que trataba la naturaleza como puerta a otro mundo diferente, ¿no? Porque yo llevo toda la vida trabajando el paisaje, y en estas últimas obras, en las que yo pinto y luego las corto y entrelazo el hilo, hablo de esa reconstrucción del ser humano que hacemos continuamente a lo largo de nuestra vida, de cómo nos reinventamos, de cómo pasan cosas que hacen que te trastocan un poco, emulando un poco ese corte en el lienzo, pero que luego el hilo lo vuelve a unir todo como enlace, ¿no? Un poco esa unión. Y luego el trabajar la naturaleza siempre es un referente en mi trabajo. I, bueno, està en línies de treball.
L'exposició del 50è Certamen de Pintura Vila de Pego es pot visitar fins a dijous 2 de juliol. El centre d'exposicions estarà obert de dimarts a divendres de 5 de la vesprada a 8 i dissabte de 10 a 1.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Comença juny, avui és dia 1, i Pego ja mira a les festes patronals i de moros i cristians. De fet, la regidora, Paula Orihuel, ens ha contat que ja estan quasi embastades les activitats i també el llibre de festes. Això després de mesos de reunions amb uns i altres per a que es puga gaudir durant pràcticament tot el dia d'activitats diverses.
Ja tenim les festes quasi embastades, el llibret també està preparat i després de mesos d'haver-nos assentat en els diferents col·lectius i associacions hem pogut quadrar la programació perquè puguem gaudir de matís o esprais i de totes les edats en les diferents activitats que hem intentat organitzar.
Les festes de Pego comencen oficialment divendres 19 de juny i si no hi ha imprevistos, la setmana anterior el llibre de festes es posarà a disposició de la població, un llibre amb una portada triada entre les diferents opcions que s'han presentat al recuperat concurs de portades. Una represa que buscava que la gent participara també d'este element tan important que és la portada del llibre de festes i podem avançar que la d'enguany inclou molts elements significatius de Pego.
La idea, si no n'hi ha imprevistos, és que el llibre isca just la setmana antes de les festes de Pego, per així que la gent pugui anar organitzant-se i guardant-se l'agenda. És veritat que enguany hem tornat a traure el concurs de portades, perquè al final el que buscàvem era un poc que la gent participara i que el llibre de festes també fora part de la gent del poble, ja que comptem amb un munt d'artistes pues, que pogueren concursar i optar a formar part del llibre. I la guanyadora és Vanina Di Girloamo. Una volta que va guanyar, ens vam posar en contacte amb ella i ja fa diversos anys que viu ací en el poble i la veritat que la seva portada ho representa un poc, té bastants característiques i elements significatius del poble i ella estava molt contenta de poder estar vivint ací i volia participar com a un poc aquesta mostra dels anys que feia que estava vivint ací i l'agraïda que estava al poble.
El primer dia de festes, el 19 de juny, els quintos i les quintes d'enguany del 2026 seran protagonistes. De fet, enguany tenen com a base el recinte multiactivitats La Trilladora, on inauguraran els garitos. Mentrestant, el poliesportiu tindrà lloc a partir de la mitjanit, la nit de rock, amb dos cantants ben reconegudes de la Marina Alta, de Benissa i Pedreguer.
La data oficial és el divendres 19 de juny, amb la inauguració dels garitos, que és una de les activitats que organitzen els quintos enguany, els joves que enguany compleixen la majoria d'edat. I a la nit tindrem, també per encetar les festes, la nit de rock, amb l'actuació d'Abril, Sandra Monfort i DJ Trapella. Són veïnes d'ací del poble, al final, com també estava dient, tenim un panorama artístic musical molt bo per la contorna i sempre n'hi ha que intentar aprofitar i disfrutar de lo que tenim propet.
I com dèiem, els quintos i les quintes estaran al recinte multiactivitats La Trilladora i això afavorix que concerts com el de la nit de rock tornen al centre urbà i en certa manera facen bategar d'una manera especial, podríem dir que amb més força, el que és el nucli poblacional de Pego.
A Pego, durant la festa de Quintaes, és una cosa que anem intentant introduir-la i donar-li una miqueta més d'importància o de valor conforme passen els anys. Intentem assentar-nos en ells i escoltar què és el que volen i com volen disfrutar la festa i enguany van demanar fer garitos i després d'assentar-nos i reunir-nos diverses vegades van voler que sí que era possible. I a banda d'aquesta inauguració de garitos i poder disfrutar d'ells durant les festes, el dissabte 20 tenim la gincana on podran participar diferents quintaes i després disfrutar del tardeo al poliesportiu en l'orquestra La Titanic. Espai multiactivitats, estaran muntatges garitos, que són 5 quintaes les que ho han sol·licitat, i el concert es farà en el poliesportiu. Intentem també portar les festes del poble un poc més, el que és al centre del poble, i la part del multiactivitats l'han reservat per ells, perquè al final també és un... Ho vam parlar en els quintos, que al final és una novetat que a poc a poc té que anar integrant-se i trobem que aquest espai estava adequat per ells, tant per intentar molestar o fer festa sense destorbar molt al veïnat i allí també estava adequat en temes logístics com l'aigua, la llum, els serveis i això, intentar pujar les festes al poble i que tots les tinguem més a mà. Això és la idea, que la festa al final estiga a peu de carrer dels pegolins i les pegolines i que ho tinguem tot una miqueta més propet.
Comencen les festes de Pego el dia 19 de juny i acabaran com l'any passat, el dia del patró.
El passat ja ho vam organitzar a Xina i vam considerar que era una bona decisió, que al final el dia del patró fora el tancament de les festes del poble, perquè per això ho vam comentar també l'any passat, que al poble hi ha molt costum d'una volta que passen les festes la gent se'n baixa al mar, entonces trobàvem que el dia del patró era una bona cloenda per a les nostres festes.
I enguany serà dimecres 1 de juliol. I pel que fa al conjunt de les festes d'este 2026, explica a Paula Orihuel que han intentat millorar aspectes que facin gaudir encara més a tota la gent de Pego en les diferents activitats a les que puguen acudir, participar. Amb un programa que està adaptat a tots els gustos i a totes les edats.
Este 2026 hem intentat millorar aquelles coses que es van quedar pendents en el 2025. Seguim fent activitats enfocades als més menuts, als més majors i als joves. Hem intentat assentar-nos en cada una de les associacions per veure quines necessitats o com trobaven que era la millor manera per a disfrutar les festes. I també, la veritat, voldria destacar el paper de la Comissió de Festes, que també ens ha ajudat a acabar de concretar detalls que jo crec que seran imprescindibles per poder disfrutar de les festes. Així que hem intentat fer una programació adaptada a totes les edats i a tots els públics per a que cada un de nosaltres pugui disfrutar de les festes en algun moment.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I una notícia més breu que ens acaba d'arribar per part del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant i és que avui han rebut un avís a les 8:30 i la intervenció que han realitzat ha acabat a les 10:19 a la Vall de Gallinera. Han hagut de rescatar a un mastí de 80 quilos de pes mentre realitzava un passeig de muntanya amb el seu amo. L'animal s'ha vist afectat pel cansament a pocs metres d'iniciar aturar la marxa i no ha pogut seguir perquè no podia moure les cames. Ha necessitat, per tant, la intervenció de l'equip de rescat per a la seva evacuació, que s'ha fet junt amb la de l'amo del gos en helicòpter fins on tenien el vehicle. L'animal ha estat traslladat pel seu propietari a un servei veterinari i en aquest rescat han intervingut l'helicòpter de rescat i el grup especial de rescat, com diem, del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant. I pel que fa a la previsió meteorològica, avui tenim el cel ras, tot i que està un poc entrenyinat per boires que, doncs això, no deixen el cel clar del tot. Esta vesprada poden aparèixer núvols d'evolució. Temperatures avui que s'han quedat en els 21 graus de mínima i que arribaran als 33 de màxima. Un vent que fins a mitjan vesprada bufarà moderat de component sud-oest i després s'encarregarà. Calmarà. Per a demà dimarts tindrem les hores centrals del dia fins al migdia aproximadament amb cel ras, després apareixeran intervals de núvols i per la vesprada nit tindrem boires. Temperatures molt semblants a les d'avui, entre els 21 graus de mínima i els 32 de màxima i el vent entre encalmat i fluix bufant de component nord-est. Per a dimecres, nuvolositat abundant fins al migdia. Després aniran desfent-se els núvols i només quedaran núvols d'evolució. Temperatures mínimament més suaus, entre els 20 graus de mínima i els 30 de màxima, i un vent que bufarà al voltant de 15 km per hora de component variable. Fins ací l'informatiu d'avui dilluns 1 de juny. Comencem més i ja ho veieu carregats d'informació. I com cada dia, doncs agrair que estigueu ahir a l'altre costat fent-nos companyia i també doncs, informant-se del que passa a Pego i Rodalies. Com cada dia també, desitgem que acabeu de passar una molt bona vesprada i ens retrobem demà, ací, a la 100.8 de l'FM. Ràdio Pego. Adéu.